És divendres, s'estrenen pel·lícules, el cinema és una de les opcions, una de les propostes de cap de setmana, i el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens acompanya una setmana més per explicar estrenes i recomanar les millors. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Sembla que tenim un bon cap de setmana d'estrenes. Ja tenim una de les primeres estrenes de terror youtuber que busquen enganxar la generació Z. D'aquí uns dies arriba la segona, oi?
Sí, d'aquí uns dies arriba Obsession de Cory Barker. Avui s'estrena Backrooms de Kim Parsons. Curiosament, tots dos directors són molt joves. Kim Parsons té només 21 anys acabats de fer, o sigui, la va dirigir amb 20, aquesta. I Cory Barker té la meva edat, és de l'any 99. I tots dos havien sigut youtubers i ara donen el gran salt al cine de terror amb els dos grans hypes de terror de l'estiu, sens dubte.
Clar, l'objectiu és atraure a les sales aquesta generació Z. Jo no sé si són assidus a les sales de cinema.
Bueno, s'ha de veure també, o sigui, ara fa poc es deia que, bueno, que els joves sí que... El director d'Estrany Riu, Jaume Claret Muixart, deia que els joves sí que van al cinema perquè omplen la filmoteca. I s'hauria de veure, bueno, si realment saben respondre a una proposta que està pensada per ells. Recentment tenim en cartellera també El Drama, que és una pel·lícula que apela una mica a la generació Z, posant en pantalla dues estrelles. Però s'ha de veure com responen i si tots els continguts digitals traslladats al cine o barrejant una mica el que és el llenguatge d'internet amb el llenguatge del cine, doncs poden portar la gent a les sales de cinema.
Hi ha terror, però també hi ha altres propostes. Amb quina estrena comencem?
He-Man i los Masters de l'Universo.
Adam, cuando levantas tu espada mágica, ¿qué palabras dices?
Por el poder de Grayskull.
¿Qué más?
¡Yo tengo el poder!
Ya estás listo.
Parece que el príncipe prodigio ha regresado. Soy un demonio, pero aspiro a ser un dios.
¿Y qué voy a hacer ahora?
Eres el que devolverá la paz a Eternia.
Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y lucharé por él.
És He-Man i aquesta aventura té lloc en un regne de guerrers, molt musculats tots ells, castells de fantasia, Skeletor, aventures... Són 2 hores i mitja.
Sí, bueno, són dues hores i mitja gairebé, però es veu que passen amb molta facilitat, deien, perquè la pel·lícula és molt colorida, realment és tot un festival crispater. I bé, i molta acció, molta aventura, molta conya, diuen també. I, bueno, molt de... Els fans ho gaudiran realment, perquè deien que realment era una proposta pensada pels fans, però no es redueix únicament a això. O sigui, també és una pel·lícula que apela amb totes aquelles generacions que no van créixer amb He-Man i los Masters de l'Universo i que el coneixement que has de tenir en la matèria tampoc és especialment... ha de ser especialment extens. Per tant, proposta per pràcticament tothom, per desconnectar el cervell, agafar les crispetes i gaudir amb aquesta pel·lícula que dirigeix un director que ve del camp de l'animació, justament. Ell és el Travis Knight, responsable de Kubo i les dues cuerdas màgiques, un prodigi de l'animació en stop motion. I té experiència en animació, però sí que havia fet una... justament abans una pel·lícula amb acció real que és Bumblebee, l'spin-off de la saga Transformers, que justament també es basa en una línia de joguines. Bueno, He-Man va néixer com a franquícia de Mattel, es va fer una sèrie derivada, i bé, i ara doncs torna a la pantalla gran amb una pel·lícula que diuen que, bueno, que segueix una mica l'estructura d'aquelles pel·lícules d'orígens de superherois de Marvel, però, bueno, però això sí, amb més personalitat que les pel·lícules de Marvel, o sigui, aquí es, es demostra que tenen amb un director amb les idees clares, amb una personalitat pròpia, i, bueno, i on es veu que realment la pel·lícula brilla, doncs és això, això amb les seqüències d'acció, que es nota que gran part del pressupost ha anat allà, diuen que és una pel·lícula que no té por tampoc d'abraçar la dimensió LGTBI del personatge, perquè...
És com un referent, no?
Sí,
He-Man, per
sí, sí.
La comunitat LGTBI com
és? Sí, sí, és curiós perquè es van, la intenció de Mattel doncs, era crear com una joguina exclusivament masculina, d'aquí que el musculessin tant amb el personatge, inspirant-se també una mica en Conan el Bárbaro, si no recordo malament. Però justament doncs, diversos analistes de gènere li van veure una certa dimensió LGTBI i des de llavors He-Man és una mica una figura LGTBI. Per tant, es veu que la pel·lícula doncs, no té gens de por del ridícul i no té gens de por tampoc doncs, de fer servir dobles sentits i alguns acudits abraçant aquesta, aquesta dimensió queer del, del personatge. Per tant, doncs, això, pel·lícula molt entretinguda i molt ideal com a blockbuster estiuenc.
I també hi ha terror aquest cap de setmana.
Sí, bueno, una paròdia, Scary Movie.
Hola, Martes.
Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Oh. Estás hecha un asquito.
¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas, ven, baja.
¡Chachi!
¡Ven, no!
¡Buenas! Dicen que hay Sara de Halloween. Venimos a beber, tocar canciones malas y hacer movidas medio gays.
¿Por qué solo medio
13 anys després de la cinquena pel·lícula es reprèn la saga Scary Movie.
Sí, sí. Bueno, el gènere de la paròdia és un gènere que ha quedat una mica enterrat, la veritat. O sigui, ara en ple 2026 no sembla que tingui gaire sentit fer un altre cop una spoof movie, que és el nom amb el qual es coneixia doncs, les pel·lícules de paròdies que van ser tan populars a partir de Aterriza como puedas, després Agárralo como puedas, Top Secret, Hot Shots i totes aquestes, doncs no. Ara, bueno, va ser un gènere que va anar perdent força al llarg dels anys i ara, doncs, no sembla tenir gaire sentit fer una nova proposta, però també vivim en l'època dels revivals i dels retorns de sagues mítiques.
I sense manies, eh?
Sí, sí, i on te torna absolutament tothom. Per tant, aquí doncs, arriba... Bueno, els creadors de les dues primeres pel·lícules, bé, els directors de les dues primeres pel·lícules...
Uns germans, no?
Sí, els germans Wayans van dirigir les dues primeres parts de Scary Movie a principis dels 2000 i, bueno, després, a partir de la tercera, la quarta, ja va quedar la cosa una mica en mans dels creadors de... Bueno, dels germans Zucker i Jim Abrams, que són els directors de... d'Aterriza como puedas i Agárralo como puedas i Top Secret i Hot Shots. Ja es van fer càrrec de la tercera i la quarta, però aquí doncs, tenim el gran retorn dels pares de la franquícia, que són els germans Wayans. I es veu doncs, que no dejan títere con cabeza. Aquí, bueno, el tràiler veiem com parodien les pel·lícules de terror bueno, tots els hits de terror que hem tingut en els últims anys. Hi ha referències a Weapons, hi ha paròdies de Los Pecadores, es parodia també la saga molt rentable de Terrifier i també Scream, perquè Scream la saga segueix viva, però es veu que no dubten tampoc en parodiar pel·lícules recents com Les Guerreres K-Pop, fins i tot, o Michael, que es veu que li podrien haver tirat bastanta mestralla a Michael.
Carai,
però, sí,
no
sí.
Se'n salva ni una.
Sí, sí, és que ja ho diuen, no se'n salvarà ni una. Deia el cartell que cada línia serà cruzada, per tant, aquí no se salva absolutament ningú, tampoc se salva la societat actual, hem sentit al tràiler diversos acudits, alguns de mal gust sobre els ells o sobre el Partit Republicà. Vull dir que no se salva absolutament ningú, però diuen que és una pel·lícula a la qual doncs, és impossible criticar, perquè deia spin-off que seria com burlar-se del bufo de la cor rient-li les gràcies, en rient-se'n del rei, bàsicament.
És Scary Movie, que torna a les pantalles. I ara sí, la següent sí que és terror pur i dur.
Sí, Backrooms.
He encontrado algo. En la tienda.
Muy bien. ¿Qué has encontrado?
Un lugar. He encontrado un lugar.
Hola. ¿Hay alguien? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
Te creo, por supuesto.
Backrooms és el nou fenomen del terror, estrenada als Estats Units, convertint-se en número 1 el primer cap de setmana i recaptant 80 milions.
Sí, sí, una borrada absoluta. Obsession també ha funcionat molt bé, que en parlàvem abans. Però sí, sí, per una pel·lícula que ha costat 10 milions de dòlars, ja ha triplicat el seu pressupost. Vull dir, o sigui, tot un autèntic fenomen de taquilla. I bé, dirigida per un director joveníssim, de només 21 anys, comentàvem. I,
ve del món del youtuber.
Sí, sí, ve de YouTube, justament. Bueno, el tema de les backrooms és un espai, una mena d'espai liminal que es va fer famós per ser com una llegenda urbana d'internet, un creepypasta, podríem dir. I a partir d'això, doncs, Kane Parsons, el director de Backrooms, va crear les seves pròpies peces per YouTube, que van tenir bastant d'èxit. I a partir d'aquí doncs li sorgeix l'oportunitat de fer la seva gran pel·lícula sobre les backrooms, aquestes backrooms, i dirigint ni més ni menys que amb dos grans actors com Chiwetel Ejiofor, protagonista de 12 anys d'esclavitud, i Renate Reinsberg, que ara des de Valor Sentimental pràcticament la tenim a tot arreu. O sigui que, i a més, una pel·lícula que realment molts descriuen com a aterridora. Diuen que potser no és tan original com sembla, perquè al final, dintre d'aquest espai liminal, hi ha com unes criatures que pràcticament no es veuen. I que en això...
Les escoltàvem, no?
Sí, sí, les escoltes, però ben bé no apareixen dintre del camp visual de la càmera. I diuen que en aquest sentit recorda una mica la maniobra que es va fer en el seu moment amb el projecte de La Bruja de Blair, de que no es veiés la bruixa en cap moment. Però en general diuen que barreja molt bé tot el que és el llenguatge cinematogràfic amb el llenguatge d'internet, que és un viatge aterridor cap a la gola del món virtual, i que realment, que deia la Razón que el pòssit de desassossec que ens regala és inenarrable, com si volguéssim descriure el desert a un cec, algú que no hagi vist mai el sol. Vull dir que tota una grandíssima aposta. I deia també la Razón que el millor, la insòlita creació d'un espai liminal que mereix pertànyer al més brillant de l'imaginari del terror contemporani, i el pitjor, el discutible aspecte d'alguna criatura d'aquest tavern oficinista que protagonitza la pel·lícula.
Una autèntica experiència immersiva i que fa por, terrorífica. Anem per una altra estrena.
Cada dia no fer un listo. Sex bomb, sex bomb, you're my sex
bomb, oh baby. Tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro.
¡Dios!
Y tú me pagas 50.000 euros.
¿Te interesa o qué?
¿Tú te llamas?
Jessica, coño.
Super vasco.
¡Cagoña!
Aquí no nos interesan tus business.
30.000 euros.
¿Y qué hay que sacar, has dicho?
Un cuadro. ¿Pero que solo hay que llevarse este?
Aquí se hace lo que yo diga.
Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, madre.
Quiero que les pidas 1 millón.
¿1 millón de qué? Madre que la parió.
Solo te tenías que llevar unos gilipollas.
¿Millón y medio?
¿De verdad que os han robado los originales?
Hugo Silva es protagonista d'aquesta pel·lícula una mica negra, Cada dia nace un listo.
Sí, sí, però bueno, és la nova pel·lícula de la directora de La Infiltrada, guanyadora del Goya millor pel·lícula recentment, i que aquí, a més, es veu que domina diversos gèneres perquè bueno, va començar amb un drama LGTBI, que és Carmen y Lola, després va fer Políticament Incorrectos, comèdia més espanyola, bueno, xines, em sembla que l'havia fet entremig, Políticament Incorrectos, després fa La Infiltrada, que ja és un thriller d'acció, i aquí doncs se'n va cap a una comèdia amb tocs de cinema negre, una comèdia amb un sentit de l'humor bastant negre, i on es veu que, i on Hugo Silva interpreta amb aquest Toni Lomas, que és un que havia participat en un exitós concurs de talents i ara no té on te caure mort, i llavors un amor del passat el posa en contacte amb el fill d'un ric empresari que li diu que vol que robi un quadre. I, bueno, i per això forma un equip on cadascú persegueix els seus interessos. En aquesta pel·lícula on això destaca Hugo Silva, destaca també el repartiment de el repartiment d'actors secundaris, que és molt ric, Susi Sánchez, Belén Rueda, Diego Anido, Ginés García Milán, Dafne Fernández o Sofía Otero, la nena de 20.000 espècies d'abejas, i que bueno, que també, bueno, diuen que és pur esperpento, pura picaresca espanyola, però que també recorda molt a les comèdies criminals de Guy Ritchie, el director de Snatch, Cerdos i Diamantes o Lock and Stock.
Sí, un univers esbojarrat, ja dona tota aquesta sensació només escoltant el tràiler, marcat per l'accés, l'humor i aquesta voluntat i aquestes ganes de descol·locar l'espectador que acabes marejada després de veure el tràiler.
Sí, sí, deien que aquí l'Arantxa Echevarria canvia tots els seus registres anteriors pel desenfrenament visual i la hipèrbola argumental, deia Cinemania, i que això, i que es demostra com es consagra com una excel·lent directora d'actors.
És un cap de setmana amb moltes estrenes, ja per triar i remenar, també tenim...
La Luz.
Tocarme.
A menudo.
Un par de veces.
¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
¿Podría decirme usted lo que contenía?
Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
Estamos hablando de...
Casualitat o no, La Luz s'estrena un dia abans que el Papa arribi a Espanya.
Sí, sí, va dir Alberto San Juan que està fet amb intenció, vull dir que no és casualitat, que ja la van programar l'estrena precisament per això. I bé, i justament és doncs, la història d'un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia, qui dona vida a Alberto San Juan, que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. I llavors, bueno, quan el seu passat amenaça de sortir a la llum, doncs haurà d'afrontar el pes de les seves decisions. I bé,
en aquest passat hi ha uns abusos a menors, oi?
Uns abusos a menors amb l'excusa del celibat. I bé, i és la nova pel·lícula de Fernando Franco, director... Bueno, és muntador, realment, dintre del cine espanyol. Té una àmplia trajectòria com a muntador, però com a director té pel·lis molt interessants com La herida, que és la que li dona al Goya millor direcció novella, o La consagració de la primavera, sobre l'assistència sexual a discapacitats. I aquí es veu que destaca sobretot la interpretació d'Alberto San Juan, que broda un personatge amb molts matisos, molt, molt ambigu, realment. I diuen que la pel·lícula en general està més a prop d'altres drames religiosos, com El reverendo de Paul Schrader o Diario d'un curat rural de Robert Bresson, que de Spotlight, que és aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar sobre el destapament dels abusos.
A Boston.
Sí, sí. O Gràcies a Dios, que és una altra proposta de François Ozon.
Un encert, també diuen, el paral·lelisme que s'estableix entre el calvari que viu el capellà, el Manuel, i la passió de Crist, que es va celebrant amb les processons de Setmana Santa al poble de la seva mare. I l'última estrena que ens porta el Miquel és...
Rebuilding.
What am I doing here?
You know about the ranch?
The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house, and no house here to borrow against for a farm.
I'm gonna be staying somewhere else, just for the time being.
What's the Wi-Fi?
Wi-Fi? How's your mom?
Mom says you didn't apply yourself.
Yeah, that's true, I guess. She don't need my help with nothing.
I know you feel like nothing right now, but to her, you're reborn. You ain't earned it, but that's how it is.
Hey there, I'm Mila.
Dusty.
Diuen de Rebuilding que és una balada country feta cine, i almenys amb el tràiler és ben cert, eh?
Sí, sí, realment és un relat empàtic de les persones doncs, desemparades per, bueno, en aquest cas, pels incendis forestals, perquè la pel·lícula doncs, parla d'un vaquer que els incendis forestals arrasen el seu ranxo i llavors se'n va a viure amb altres persones que han perdut les seves llars, incloses la seva filla i la seva exdona. I bé, i doncs es diu Rebuilding perquè justament doncs han de començar de zero després d'aquesta tragèdia. Diuen que, bueno, és la segona pel·lícula d'un director que es diu Max Walker Silverman, i diuen que va decidir fer la pel·lícula després de que a casa la seva àvia cremés, i inspirat no per la pèrdua que va patir, sinó pel que va sorgir d'ella, que va ser comunitat i segones oportunitats. I això és una mica el que vol fer el director amb aquesta segona pel·lícula. Es veu que Jojo Connor, que ara està a tot arreu, vull dir, The Crown, The Mastermind, La Quimera, vull dir, la setmana que ve la nova de Spielberg, vull dir, es veu que fa una interpretació impecable i que, bueno, que està bastant, recorda bastant el cine de Chloe Zhao, Nomadland o l'anterior que va fer, The Rider, però es veu que és millor que Nomadland, més commovedora, més continguda, però no distant, sòbria, però càlida, melancoliosa, però lluminosa, deia el periòdico. I, bueno, i que té alguns moments on sembla que són una mica forçats quan la resta resulta més genuí, deia Cinemania, i per moments sembla que està a punt de demanar als personatges que agraeixin la seva desgràcia, però que tot i així resulta del tot convincent quan suggereix que l'oportunitat de reimaginar el que pot significar una llar els proporciona una palpable sensació d'esperança. O sigui, és una pel·li lluminosa.
Una pel·li que està emocionant la crítica de cine. Quan veurem algunes d'aquestes pel·lícules a l'Assassí o al Kubrick? I dona'ns horaris també de cartellera.
Doncs Backrooms, tant de bo. O sigui, està com a futurible a la sala Assassí de dijous-divendres. Veurem aviam com acaba la cosa. I després Rebuilding, doncs segurament de dijous-divendres a la sala Assassí, potser cap al setembre ja, veurem. Va estar al Festival Americana i va guanyar el Premi del Jurat Cineclubista, per tant és una pel·li que ens interessa programar. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de la plaga de Charlie Pollinger, premi al millor actor al repartiment pel masculí pel Festival de Sitges, a les 9 a la sessió en versió original. I després, al cap de setmana, us esperem amb Les catadores de Hitler, en versió original i doblada al castellà, també a la sessió. I al Kubrick us esperem amb... Sí, al Kubrick us esperem amb El drama, amb Robert Pattinson i Zendaya, amb Les ovelles detectives, dos passis, dissabte i diumenge, i el dilluns amb l'òpera Madame Butterfly, en diferit.
Són les propostes d'aquest cap de setmana que ens ha recollit i analitzat el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.